Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Avui ha començat la campanya electoral de les municipals del 26 de maig vinent. Aquesta mitjanit passada, amb la simbòlica enganxada de cartells. Val a dir que en el cas escalenc, Junts per Catalunya i la CUP ho faran avui i que nosaltres L'Escala no en petjarà. Totes les formacions afronten 15 dies de molta feina. Inici de campanya electoral com a tema d'obertura a l'actualitat local d'avui. Hi ha, però, altres aspectes que destaquem ara mateix en format breu. La UBET, Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, ha lliurat el mòbil iPhone corresponent a la campanya de Sant Jordi. La premiada ha estat Susanna Caselles per una butlleta dipositada a la botiga de moda infantil La Tortuga Blava. Aquest cap de setmana el comerç local treu la botiga al carrer a la platja. Així era previst, si més no, quan elaboràvem aquest contingut informatiu. A darrera hora, però, s'ha comunicat que davant la previsió meteorològica se suspèn la botiga al carrer i s'ajorna fins dissabte de la setmana entrant. El que sí que no s'ajorna és l'estrena aquest vespre de la 31a exposició de flors del CER amb més d'un centenar de plantes exposades que han aportat més d'una quarantena de col·laboradors. Es podrà visitar tot demà i tot diumenge. En l'àmbit esportiu, el centre d'interès absolut és el partit que el primer equip del Futbol Club L'Escala disputa diumenge contra el líder de la categoria, el Bescanó. Un partit de vital importància pels interessos dels escalencs si volen continuar aspirant a l'ascens de categoria. Es juga diumenge a les 5 de la tarda. Agenda d'activitats i previsió meteorològica completen informatiu d'una jornada amb temps insegur. Demà dissabte amb més inseguretat i amb possibilitat de xàfecs de tarda. En canvi, diumenge és un dia marcat per un cel clar i entrada de tramuntana. Just després de l'informatiu, comencem la ronda d'entrevistes als alcaldables de l'Escala. Comencem aquesta ronda amb Carles Carlà, de Gent de l'Escala. S'ha emès en directe l'entrevista aquest migdia, la podreu escoltar a 8:15, just després de l'informatiu. Ara el que fem és deixar-vos amb el magazín de tarda, el Far, un magazín on avui el xef escalenc Jordi Sabadí ens prepara uns fideus arrossejats amb gambes i cloïsses. A l'interactiu parlarem de plantes medicinals i aromàtiques amb en Guillem Castanyer, en Pau Gasull, en Pere Coll i en Marina Comas, dels Parcs de les Olors de l'Alt i entre ells el Parc de les Olors de l'Escala, on hi tenim la Cristina Cantal desplaçada. El preu del peix sabrem com ha anat a la subhasta Vilanova i la Geltrú, secció de turisme parlant de Terra de Mar amb el coordinador del festival Raül Mata. Al Far, avui anirem fins al Faro de Chipiona amb l'historiador Francisco García i acabarem programa com és habitual amb l'agenda del cap de setmana. Ho deixem aquí, a les 7 notícies, next vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent, a les 8 l'actualitat, a les 9 els musicals, a partir de les 11 les reemissions. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, vinga, divendres, i amb ganes de seguir endavant amb moltíssimes qüestions. D'aquí poca estona parlarem de plantes aromàtiques. Molta atenció als remeis que us portarem i sobretot algunes presentacions que avançarem en temps d'interactiu tot just d'aquí 10 minuts mal comptats. Abans farem cuina i abans, i de fet per obrir aquesta hora, el que volem és fer un seguiment a tota aquesta situació educativament convulsa que hi ha al nostre país. S'estan posant els fonaments del proper curs escolar. Hi ha contactes entre el Departament d'Educació i els representants del món de l'ensenyament, els professors, els directors, els pares, i diríem que les coses no van per bon camí. De fet, ahir explicàvem que s'havien aixecat de la taula de negociació degut a la manca d'interès de, o almenys així ho explicaven des dels sindicats, el govern a moure peça. Malgrat aixecar-se de la mesa de negociació, no s'han tallat les converses. I avui hi havia una reunió, aviam si fora d'aquesta mesa, doncs érem capaços d'apropar posicions. I em sembla que la cosa no ha anat massa bé. La saludem a aquesta hora de la tarda al portaveu de Usted que Estés, en Ramon Font. Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ni amb la pressió d'estar en una mesa de negociació, el departament mou peça.
No, i la veritat és que ens ha sorprès una mica, perquè ja penseu que a la mesa sectorial que es va fer ahir, doncs són quatre sindicats. Hi ha dos sindicats que és un que ha entrat fa poc i que encara no té la presència, que la tindrà el curs que ve, que és la intersindical CCC, i l'altra que és la CGT, que no són a la mesa. I llavors, clar, això formem el comitè de vaga, doncs els sis sindicats que convoquem la vaga del 16 de maig. Llavors, clar, vam dir, bueno, doncs, amb la mediació de treball farem la negociació allà al Departament de Treball amb tots els sindicats convocants, per tant, amb el comitè de vaga els hi vam dir això. I avui, quan ens hem trobat, doncs, el departament ha portat un perfil negociador molt baix, amb tots els respectes per les persones que han vingut. Doncs clar, no estaríem parlant una persona dels serveis jurídics i una administrativa del departament tècnica, i així no poden negociar perquè no tenen el poder per portar endavant acords, no? Mm. I això ha estat la primera constatació. Després, clar, hem demanat a Treball doncs, que faci la mediació, i les dues parts, diguéssim, han trucat al departament i han estat d'acord en que dilluns a les 12 es reprenguin les negociacions allà al Departament de Treball. I l'altra cosa que sorprèn és que no porten absolutament cap proposta. Nosaltres tenim una plataforma amb diferents reivindicacions. El dia 7 de maig vam anar al Parlament al matí i els grups parlamentaris tots, fins i tot els que donen suport en el govern, ens van dir que els diners hi són i que hi ha mecanismes, com a mínim tres, jurídico-tècnics, per implementar aquesta despesa, que seria, doncs, amb un decret llei, doncs, poden fer ampliacions de crèdits, transferències de recursos, diferents mecanismes amb els que tots coincidien que tècnicament era possible i que econòmicament també, i llavors, doncs, clar, que no et donin cap proposta, clar, cap ni una, i que el curs vinent comenci tan malament com ha començat aquest, que es va planificar en ple 155, doncs la veritat és que no entenem que el govern efectiu, que deien que seria, doncs faci un inici de curs a imatge i semblança del que es va fer en ple 155. No ho entenem, de veritat.
Escolta'm, el dilluns al matí es diu que hi havia una altra vegada una trobada. El compromís és que ells es presentin, o que els representants del departament tinguin un caire diferent, una màniga més negociadora més àmplia? És a dir, que no siguin, com deies, un administratiu o una administrativa i un tècnic, sinó que siguin ja algú amb un perfil més polític que realment és qui pot començar a prendre compromisos.
Home, dèiem, com a mínim un director general de professorat, no?, s'hauria de venir. Sí, home, l'ideal seria conseller, no sé, hi ha secretari general, hi ha diferents persones que poden venir allà i negociar i cedir parts, que d'això es tracta una negociació, però és que no han fet cap proposta. Esperem, lògicament, les expectatives són de que si hi ha diners, si es poden implementar, doncs que d'una vegada per totes posin recursos. De fet, estem demanant, doncs, per exemple, l'horari lectiu que dèiem irrenunciable, doncs són 45 milions d'euros, i l'excedent ens van dir que superava els 300 milions d'euros. De moment, només tenim els diners del model de finançament autonòmic en base a que hi ha hagut un creixement econòmic i en base a que s'han recaptat més impostos, i com que el que està pressupostat és prorrogat, doncs hi ha uns diners que sobren, que si no s'inverteixen en algun lloc, doncs serviran per tornar el deute als bancs, no? Clar. jo crec que ara no podem anar, després de tantes retallades, anar-li a regalar els diners als bancs, no? Bueno, regalar, no, a tornar-los, però bueno, alguns sí que ja van ser regalats amb el rescat bancari, no? Però, en fi, ara estaríem amb això, un típic dilema de dir, paguem serveis públics o aixuguem deute públic.
Doncs dilluns al matí hi ha una nova reunió, una nova trobada, esperem que vagi una mica més bé, com a mínim que d'inici pinti millor, després ja les coses, les converses vagin on vagin, però que almenys es pugui establir aquesta primera, amb el contacte negociador. I Ramon, nosaltres des del FAR anirem fent seguiment a aquestes qüestions, conscients de la importància que això té pel futur del nostre país, és que l'educació, l'ensenyament és sens dubte el pal de paller del futur. Ramon, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
A reveure.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Sabadí. I s'acaba aquesta setmana i s'acaba aquesta tongada de receptes que ens ha ofert en Jordi Sabadí. És la darrera de la setmana que ens acosta el xef del Roser 2 de l'Escala. Acabem la setmana amb una recepta de fideus i delícies de mar. Perfecte, perquè qui vulgui aquest cap de setmana doncs, pugui provar-ho. Vinga, va.
Avui farem uns fideus arrossejats amb gambes i cloïsses. Necessitarem un fumet de llopeix fet amb espines i caps de llopeix i verdures. Llavors necessitarem alioli, un sofregit, fideus, tipus prims, gambes i cloïsses. Primer de tot, amb oli d'oliva i les gambes, fregirem aquests fideus, o sigui, els enrossirem juntament amb les gambes perquè ja ens vagi agafant el llogus de la gamba tot junt. Un cop els fideus estiguin ja arrossejats, ja estiguin rossos, colarem i començarem a fer la fideuà. Hi afegirem l'allò sofregit, l'alioli, molt poc brou, perquè és un fideu molt i molt prim, cloïsses, ho deixarem bullir uns 3 minuts i ho acabarem uns 3-4 minuts més en el forn. Si no tenim forn, doncs baixem el foc i que se vagi acabant en el foc.
Doncs amb aquesta menja acabem la setmana, amb aquests fideus que ens ha ofert el nostre convidat, en Jordi Sabadí. Mirem de posar punt i final. I en tot cas, qualsevol dia, podem convidar també des de l'Empordà en Verdagí, que ens pugui ajudar a cuinar. Sí.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Us haig d'explicar una cosa. Ahir a la tarda, aquí a l'estudi feia molta calor i un que és valent va agafar i va dir, va, posarem l'aire condicionat. I vaig posar l'aire condicionat i ho vaig tenir funcionant. Els companys anaven entrant i anaven queixant-se de que aquí feia fred, però com que un es va acostumant i es va temperant, doncs la veritat és que el fred no el nota. Resultat de tot això, doncs que començo a tenir una pico de coll que comença a ser important. Segurament, això, si m'enganxés la meva àvia, com totes les bones àvies, em donaria un remei de plantes, em faria una infusió, o em donaria un... o couria, jo bulliria un seguit d'herbes remeieres i segurament no m'ho resoldria, però sí, probablement, doncs m'ho alleugeriria. Malauradament, doncs, no és el cas, i per tant, bueno, doncs, sembla que acabaríem o acabarem doncs, fent mà de solucions farmacològiques si és que això va més, i mira que d'això som certament una mica resistents. Les plantes aromàtiques i medicinals que han format part de la nostra cultura i que ens han ajudat moltíssimes vegades a minvar o a disminuir els picors de coll, els refredats, les al·lèrgies, les qüestions que tenen a veure amb la pell, fins i tot amb el cabell, l'acné juvenil i diferents mals que d'alguna manera en tenim sovint. Avui en volem parlar d'aquestes plantes. Jo crec que per començar el que hem de fer és anar a un lloc on ens en poden parlar i molt d'això. Cristina.
Doncs sí, perquè mira, ens hem desplaçat al Parc de les Olors de l'Escala Empúries per parlar doncs d'això, precisament, de plantes aromàtiques i medicinals, que aquí us haig de dir que hem voltat una mica i en tenen unes quantes, eh? I precisament aquí és on es presentarà demà les infusions de la nova marca Emporarom, que doncs ha sorgit dels dos parcs de les Olors, el de l'Alt i el de Baix Empordà. I per parlar-ne doncs ens acompanya en Guillem Castanyer, que és el responsable de divulgació del Parc de les Olors Escala Empúries, i també en Pere Coll, que és el responsable de producció del Parc de les Olors del Baix Empordà, al Sorolí. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Hola, bona tarda.
Quina feinada teniu aquí, eh? Perquè això ho teniu molt maco i realment porten molta feina, totes aquestes plantes?
La veritat és que sí, i treballant de forma ecològica, la mà d'obra ja és moltes hores per haver de treure les males herbes i tot un sistema molt artesanal. I la veritat, són hores de feina.
Però té resultats com, per exemple, aquestes noves infusions que estàvem parlant, que ara mateix heu creat entre els dos parcs una nova marca, precisament, d'infusions, tret tot, òbviament, d'aquests parcs de les Olors, eh? Tot cultivat aquí mateix. Com sorgeix aquesta idea, Pere?
Bé, la idea sorgeix és que tenim unes plantes que els hem de donar sortida i llavors decidim crear unes infusions que siguin sobretot empordaneses, sense que per això hagin de limitar-nos només a les plantes empordaneses, sinó que no ens volem donar-li un punt a vegades una mica exòtic o una mica diferent a les típiques infusions de tota la vida.
I precisament per fer un toc diferent heu triat noms de déus mitològics, de clàssics, no?
Sí, hem triat déus i deeses, més aviat deeses gregues, per la proximitat que tenim sobretot amb les ruïnes d'Empúries, font d'entrada dels grecs i els romans a la península, i una gent, els grecs i els romans, que coneixien molt bé les nostres plantes aromàtiques. Per això hi hem donat tot aquest aire tan romàntic com seria els noms dels déus i deeses gregues.
Cinc línies, heu tret d'infusions, ara parlàvem de plantes aromàtiques, plantes medicinals, alguna propietat curativa, aquestes infusions?
Home, les propietats curatives de les infusions a vegades són una mica difícils de demostrar, però sí que és evident, algunes són demostrades científicament i altres utilitzades ancestralment per les nostres àvies i les àvies de les nostres àvies i sobretot dones per curar. Per exemple, la farigola, tothom sap que és un antisèptic que cura els constipats i moltes infeccions.
Allò de glopeja farigola, eh? El que et deia la iaia.
Exactament, sempre hem de fer cas a les iaies.
I cada zona teniu la vostra planta clau, eh? Crec que el Baix Empordà, Pere, és la Maria Lluïsa.
Exactament, la Maria Lluïsa, el Baix Empordà, la Maria Lluïsa és una planta que no li agraden les gelades i que necessita una mica d'aigua, i el nostre estem a prop de mar, igual que estan els de l'Alt Empordà, amb unes temperatures molt suaus. Tenim l'avantatge de que tenim aigua, la Maria Lluïsa s'hi fa bé, i per tant hem decidit que aquesta planta era la nostra insígnia, la que ens representava.
I de les infusions, a on les trobem, la Maria Lluïsa?
La Maria Lluïsa és a quasi bé totes les infusions, a la majoria, a 3 o 4, perquè la Maria Lluïsa té un avantatge, que té un gust així cítric, molt agradable, i que a vegades ens serveix per contrarrestar altres plantes que tenen un gust més amarg o menys agradable.
Doncs, de fet, sens dubte, es formen part de la nostra cultura, tal i com ens explicaven tot just ara des d'aquí, des de l'Empordà. Però volem afegir més convidats, en aquest cas, més convidades. Ivan.
Doncs sí, avui ens acompanya Carme Bosch, que és divulgadora d'etnobotànica aplicada i també mestra artesana. De fet, imparteix cursos i tallers, tant per adults com per escoles, sobre botànica, sensibilització al món vegetal i usos d'aquestes plantes per la vida quotidiana.
Doncs la saludem. Carme, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Una de les qüestions que sempre em crida l'atenció, i ara ja et vull preguntar, és el tema temps, no? És a dir, sempre demanem que els remeis siguin immediats, i precisament la gent que treballeu amb l'etnobotànica, les arboristeries o arboristeraris de tota la vida, ens expliqueu que això no funciona així, que és una qüestió de constància.
Sí. És una qüestió de constància. Rapidesa també n'hi pot haver, però s'ha de ser constant i sempre porta més feina que treure una pastilla d'un tub o d'un paquet, no? En principi has de fer el preparat, has de fer una infusió, si utilitzes les herbes.
Realment la gent sap fer servir, Carme, plantes per la vida quotidiana? D'això t'encarregues tu d'explicar-ho, com deien, tant escoles, tant els més petits com els adults, però realment nosaltres sabem fer servir aquestes plantes?
Hi ha gent que sí i hi ha gent que no. Diria que és una minoria els que les fan servir, Diria que és una cosa és que prendre una infusió, vull dir, anar a comprar uns sobres i posar el sobre dins la tassa, no? Això sí que ho pot fer més gent. Ara, realment, fer un preparat, o sigui, pensar que tinc tos, a veure què prenc, no? Això no tant, no tanta gent.
Però també és molt complicat, per exemple, no? Parlàvem amb els convidats que tenim a l'Empordà, parlàvem de la farigola, no? Un desinfectant, un antibiòtic, un cicatritzant, que a més es poden fer servir també per combatre les càries, per fer neteges vocals. Clar, ara ho sé, això ara, perquè l'Ivan m'ho ha escrit, perquè tu li has explicat, però probablement aquesta és una cultura que també s'ha perdut molt.
Sí, però en el cas de la farigola és de les poques herbes que ha sobreviscut el seu ús, o sigui, que es coneix el seu ús. És de les poques que molta gent encara coneix com una planta desinfectant i que a vegades inclús en la medicina normal o el dentista pot dir faci uns banys de farigola. Vull dir, no, el cas de la farigola encara és de les poques conegudes.
Cristina, en el cas de... Teniu farigola per aquí al voltant vosaltres o no?
Això li hem de preguntar a en Guillem, que és el que domina de per aquí, Tenim o no? Jo en veig moltes de plantes diferents.
Sí, en el parc en tenim de plantada i tota la muntanya que volta el parc hi ha moltes mates de farigola. És una planta que en aquesta zona d'aquí s'hi troba amb facilitat. I degut a que es troba tan fàcilment, suposo que també és una de les plantes que la gent ha utilitzat més, com deia l'altra convidada.
La Carme.
La Carme, exacte, perdó. Per tot aquest tema de desinfecció i de cura.
Per tant, perquè quedi les idees, és a dir, perquè quedi el remei, ha de quedar la planta. Això vol dir que n'hem perdut moltes. I hem perdut moltes solucions, no? Hem perdut molta cultura aquí, o no?
Sí, evidentment s'ha perdut molta cultura i des dels parcs de les olors aquesta és una de les coses que volem fer, recobrar una mica aquesta cultura, sobretot nosaltres pensem del coneixement de les plantes, de reconèixer aquestes plantes i que si llavors una persona després de visitar el parc va a fora a passejar pugui identificar aquestes plantes en un moment donat.
Què en penses, Carme?
Que s'ha perdut, probablement s'ha perdut moltíssim. Això era un coneixement que sabia moltíssima gent, era un, podríem dir, un patrimoni, no? O un saber que es anava transmitint dins les famílies i s'ha perdut gairebé, no sé, podríem dir, el 90%. Sí, s'ha perdut moltíssim. És una llàstima, no?, perquè era un saber popular que pertanyia a tothom, a la humanitat, per dir-ho d'alguna manera, i que en la nostra cultura, en d'altres cultures no, però que en la nostra cultura s'ha perdut.
Però també hi ha un element que... Bé, en els mercats de cel obert encara hi ha alguns que la parada hi és, però jo recordo... Fa uns anys anar a la botiga del barri on hi havia una botigueta petiteta plena de calaixos a totes les parets, no? I anaves amb el teu mal o anaves amb el teu problema i aquella, en aquell cas, en la meva botiga era una senyora, en aquella senyora començava a obrir caixetes, no?, d'aquells calaixets, anava barrejant amb una balança de pesos, no?, i al final et deia, pren això dos cops al dia, o un cop al dia, o un cop cada X hores. al cap d'un temps aquesta botiga va ser substituïda per una que deien que feia una cosa similar, però t'ho donava tot en pastilles. Pastilles, perlites de no sé què, uns sobres amb brevatges... aquesta va ser la gran pèrdua, no?
Sí, sí, l'arbolari que coneixia les herbes, que inclús moltes les podien acollir ell, pràcticament ha desaparegut, eh? Sí que en poden quedar, en queden alguns, però molt pocs. La majoria són botigues de dietètica i que fan una, bueno, fan una feina una mica semblant, bueno, però diferent. Probablement no és el mateix que l'arbolari que existia fa 50 anys o fa 30 anys. I després també hi ha un altre coneixement que se sabia dins la família, eh? Era una manera de poder solucionar petits problemes que no caldria anar al metge de capçalera, que antigament se solucionaven a les cases. I això era a totes les cases hi havia o la mare o l'àvia, o a vegades també era un home, que sabia com solucionar petits problemes i se solucionaven amb les plantes que estaven més a l'abast.
També hem de dir que la legislació no ajuda gaire a això actualment, perquè receptar sense tenir els permisos adequats pot ser perillós per la persona que recepta.
Ja. Ah, molt bé, entenc. És a dir, que hem fet un pas enrere amb aquest tipus de remeis.
Segurament sí. Segurament sí, entenem que és necessari legislar i que no tothom pot receptar i convertir-se en metge sense tenir els coneixements, però queda molt restringit a les persones que legalment poden fer-ho.
Ara ens aturarem 3 minuts i tots just després, tornant, us demanaré hem parlat de la farigola, alguna parell de plantes més d'aquestes importants a tenir presents, d'acord? Per tant, Carme, no em pengis i tornem a l'Empordà en un parell de minuts.
Navega amb el Far.
Ràdio Arenys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
M'aixeco cada matí, no obro ni la persiana, em rento la cara i baixo i surto al carrer. Si fa sol o si plou, si hi ha boira no m'importa, tan sols vull aprofitar el temps, no perdre ni un moment. Cada instant és important, perquè sempre passen coses. Jo saludo a la gent i em sento content. Si s'encara un color o trepitjo una merda, jo segueixo somrient, cantant a la gent. I si caic m'aixeco, i si plodo ric, i si vols et canto. Jo som mil amb els dies que vindran.
més fred que mai, però no porto ni la jaqueta. Dibuixos cotxes lassats. Continuo corrent, els carrers estan tots blancs, però el sol ja m'il·lumina.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlant de plantes medicinals i aromàtiques, i ho fèiem amb la Carme Bosch, que és etnobotànica, i amb convidats que ens estan atenent des de Girona, el Guillem Castanyer i en Pere Coll. Carme, més enllà de la farigola, eh? Ai, no, espera, que encara no... Ara no ens està escoltant, ara miren de recuperar-la. Bueno, mentretant, mira, pregunto en Pere i en Guillem. Ara us preguntaré plantes, eh? Però... si jo poso farigola en un test, de casa, per exemple, aconseguiré el mateix efecte que si compro o aconsegueixo la farigola vostra o d'una arboristeria o d'un espai on me l'ofereixin? És a dir, és el mateix o no ben bé igual?
Pot ser el mateix, pot ser millor o pot ser pitjor, perquè depèn de com tractis aquesta farigola. No? Nosaltres, per exemple, l'avantatge que tenim és que nosaltres produïm les nostres pròpies plantes, llavors tenim un control total de la producció, de l'assecat, de l'emmagatzemament, llavors garantim que les condicions siguin òptimes. Si tu agafes la teva frigola de casa i la fas secar en un lloc al sol, per exemple, perdrà gran part de les seves propietats. En canvi, si tu la fas secar en un lloc que estigui a l'ombra i en un lloc ventilat, tindrà les mateixes o potser fins i tot millors propietats.
Val, per tant, no, això que fa molta gent, em compro una planta aromàtica i ja m'ho faig jo tot sol a casa, sí, si en saps, no en la majoria dels casos.
I fins i tot a vegades amb l'origen d'aquesta planta aromàtica, perquè la planta aromàtica sovint també se li anomena ornamental.
Val.
I es compra aquesta planta perquè són plantes criades perquè facin una bona flor, siguin maques i d'això, i a vegades això resta o no es potencia tant les propietats que pugui tenir aquesta planta.
Ara te n'explicaré una de molt bona. Aquí davant de la ràdio tenim una rotonda i l'Ajuntament hi va plantar unes farigoles i anava gent a buscar farigola a la nit. Veies que anava algú i pum pum se l'emportava amb una bossa. Mala decisió aquesta.
No, jo crec que tots els parcs i jardins públics s'haurien de començar a plantar planta autòctona de la zona. Menys manteniment, menys gasto d'aigua, més fàcil d'adaptar, i si la gent te la recull i te la poda, menys gasto de jardineria. Per tant, és una manera d'incentivar la població i fer una cosa que sigui més sostenible. No cal que plantem plantes que ens venen de l'altra punta de món, que necessiten uns altres cuidados, que necessiten més aigua, si el que vulguem és que sigui una zona i un país sostenible.
Clar.
Per tant, si volem que sigui sostenible, planta autòctona d'aquí.
Carme, ara sí, més enllà de la farigola, altres plantes que puguin ser interessants de conèixer per dolors o mals quotidians?
Bé, bueno, jo diria ara, en aquest moment, tenim el saúc florit, totes les zones humides, o sigui, a prop de l'aigua floreix el saúc, i aquesta va ser una planta molt important que tothom coneixia i gent plantava en l'hort o en el jardí de la casa per tenir-la a prop, i ara és el moment d'acollir-lo, i sobretot s'utilitzava per quan estava refredat, quan es tenia febre també. Una planta que deien que influïa en el sistema immunitari.
Sí.
Sistema immunitari, o sigui que ajudava a superar les malalties, i era una planta molt important, o sigui, una planta que la nostra cultura tothom coneixia fins anem a 50 anys enrere. Llavors, i ara és el moment d'acollir-la, ara està florida i ara es cull. O sigui, aquesta seria una planta que recomanaria per tornar a introduir. I després una altra que també es cull en aquest moment, també que també creix a prop de l'aigua, en zones humides, la trongina. La trongina s'utilitzava i s'utilitza com una planta relaxant, també és una planta que no té problemes, la poden prendre inclús els nens, i és, també és una planta aromàtica, té un aroma una mica llimonada, llavors també es pot utilitzar picada per cuinar. I bueno, seria una altra planta que recomanaria, la tarongina.
Per tant, el sí, saúl... Ara... Digue'm, endavant.
Sí, ara que parlàvem de la tarongina, nosaltres la tarongina és una planta que hem introduït en les noves infusions que hem creat, concretament amb la deessa Nyx. La deessa Nyx és la deessa que té més relació amb la nit, i vam trobar que la tarongina és una planta, com molt bé diu la Carme, una planta relaxant, que ens ajuda a estar tranquils. I hem vist que Catalunya està molt nerviosa i que és una infusió que va bé per ajudar-nos a anar a dormir. A part de tarongina, ja hem afegit altres herbes, però la principal és la tarongina per aquest bon gust que deixa i perquè sigui una planta que ens puguem prendre abans d'anar a dormir.
Doncs recomanem aquestes tres plantes de les quals n'hem parlat ara, la tarongina, el saúc i la farigola com a plantes per tenir... planta de capçalera. Vaja, posar ja l'armari de la cuina, com abans, al costat d'on hi havia el julivert fresc, per cert, i no amb aquests pots que arriba dessecat. Doncs aquestes plantes aromàtiques que ens poden ajudar a millorar la nostra salut i el nostre estat d'ànim. Carme, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Va, vosaltres.
Fins després.
Molt bé.
A reveure.
Adéu.
Una abraçada. Adéu. Però no ens volem aturar aquí, perquè som en un jardí, en el cas de l'Empordà, i en volem anar a un altre, Judit.
Doncs sí, perquè la nostra propera convidada és Trini Fuentes, la gerent del Jardí Botànic Medicinal Ecoherbes Parc de l'Ampolla, un espai on visitants poden passejar i descobrir les més de 400 espècies de plantes aromàtiques i medicinals que hi creixen allí.
Trini, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sé que fa estona que escoltes, has sentit parlar del saúc, has sentit parlar de la tarongina, has sentit parlar...
Sí, doncs he sentit parlar de la part final de la tarongina. Si em permets, afegir una cosa de la tarongina, que
endavant.
També és interessant. La tarongina és una planta molt, molt bona per tots els temes de la dona. És una planta molt femenina. Tots els temes hormonals, des de que comencem amb problemes de mal dels ovaris, amb el tema de les menstruacions, fins a tot el que s'ha de passar després amb la menopàusia,
sí.
Els sufocus, tot això, és molt bona. I, bueno, ho dic perquè que estava escoltant una mica i he escoltat que és molt bona per dormir, és veritat. Nosaltres també fem una barreja per dormir amb aquesta planta. I també per dormir és molt important, ja que heu parlat de dormir, de plantes per dormir, amb la tarongina, és molt bona la Maria Lluïssa, que és una planta molt, molt catalana, d'aquí de terrenys catalans, i té en els seus principis actius
sí.
La melatonina, que és l'hormona del son.
Ah. És a dir, que prens una infusió de Maria Lluïsa i ja quedes...
Bueno, t'ajuda amb la dormir.
Escolta'm, digue'm. Sí.
M'agrada que digui això... a la Trini, perquè la Maria Lluïsa també és una de les plantes que formen part de l'Anix. Nosaltres... Veig que l'hem encertada en aquest punt, amb la infusió per dormir.
Escolta'm una cosa, més plantes, a veure, i que la gent se sorprengui. És a dir, jo sé que aquí baix, en el cas vostre, Trini, teniu un munt de metres quadrats, 20.000 metres quadrats de jardí, no?, i que la gent pot anar i aprendre i tal. Amb què se sorprenen?
Bueno, nosaltres tenim més de 400 espècies de plantes medicinals. És un jardí botànic medicinal tot ecològic. Evidentment, les tenim d'exposició per visitar el jardí, però no totes les plantes es poden prendre. N'hi ha plantes que no estan experimentades i no es poden. N'hi ha plantes que sí que tenen propietats, però que també tenen moltes contraindicacions i que no se saben bé quines contraindicacions poden tenir. Llavors, plantes interessants. Doncs entre 400 i pico, doncs moltíssimes. Que en altres èpoques sí que s'han pres, però que a dia d'avui doncs, sí que s'ha de tenir molt en compte moltes coses. Per exemple, l'hipèrico. L'hipèrico, o la hierba de Sant Juan,
sí.
L'hipèrico, és una planta que quan una persona comença a estar una mica trista, que no ha arribat a la depressió, però ja és això que vas al metge i comença a dir, tens una mica de depressió i tal. Aquesta planta si la prens en moments d'inici d'una petita depressió, va bé. Però s'ha d'anar en compte, perquè si ja estàs prenent antidepressius, perquè sí que n'hi ha gent que diu, ja estic prenent antidepressiu, però m'han parlat d'aquesta planta de l'Hipericus i vull provar.
Vale.
Vull provar.
Combinar-ho no?
No, això és perillós, perquè pot fer una reacció.
D'acord.
Llavors, a l'hora de provar les plantes, s'ha de tenir molt en compte que sí, les plantes són bones, però també tenen els seus, les seves interaccions amb els medicaments convencionals i també moltes plantes que tenen contraindicacions. Mm. Eh? Llavors, plantes que me dius del jardí, doncs, n'hi ha de molt interessants per, mira, per les migranyes, el petecite. La petecite que aquí aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya i a la resta d'Europa és una planta que no és legal al seu consum, i que en Estats Units s'aprèn per evitar les migranyes, i que n'hi ha neuròlegs d'aquí de Catalunya que te la recomanen, i l'has de pedir als Estats Units, uh-huh. I va molt bé per les migranyes, el pitecite.
Correcte.
O sigui, de plantes moltíssimes.
Déu-n'hi-do. Vosaltres aquí també a l'Empordà mostreu, ensenyeu, la gent aprèn molt, no? I d'aromàtiques també.
Sí, nosaltres, el nostre parc de les Ogors, el tenim pensat i distribuït com una ciutat romana. I el que fem molt d'èmfasi és a les plantes que coneixien els grecs i els romans, i bàsicament són les plantes que coneixien els nostres avis, les nostres àvies, els nostres avantpassats, i són plantes molt típiques, la majoria. El que passa que estem veient amb la gent que ve que no sap distingir ja una farigola d'un romaní. I per això la nostra tasca de divulgació aquí és ensenyar les plantes, explicar una mica de cada una, i com molt bé deia la Trini, que és important que si volem fer un tractament amb plantes ens posem en mans d'un professional, perquè podem pensar que una planta ens va bé per una cosa, però no sabem les dosis. Per tant, és molt important que un professional ens digui les dosis d'aquella planta. Per això el que nosaltres hem creat són unes infusions pensades per prendre'ns per bon gust i perquè ens agraden prendre infusions,
sí,
que a la vegada ens ajudin. No ens faran l'efecte, segurament, de si ens féssim un tractament doncs amb unes plantes determinades, amb tres infusions al dia, però el que creiem és que la infusió ha de ser bona i si a vegades ens ajuda, millor. I si algú es vol fer un tractament d'herbes amb planta, doncs que es posi a mans d'un professional, perquè el que deia la Trini, pot ser que en comptes d'anar-nos a bé ens empitjori la situació i acabem més malament que prenent un antibiòtic o un medicament.
És que molta gent ha conceptualitzat la idea de que les plantes, bé, és aquella cosa que ajuda, que complementa i que és a llarg plaç, no, que, i que a més, bueno, allò no hi ha problema, no? És a dir, si poses una cullerada, que si en posa dos, perquè lo important és el gust més que l'efecte. I vosaltres esteu obrint la porta a un coneixement diferent, no és així? És a dir, no és ni a llarg plaç, ni complementa res, sinó que són en si mateixos un remei.
O sigui, que sigui un remei, però que a la vegada sigui com a complement. O sigui, quan nosaltres mengem, que ens ve de gust prendre una infusió, doncs prendre una infusió que a la vegada ens faci un efecte. Doncs si hem menjat un menjar que ens ha quedat molt tip, doncs una infusió que ens vagi molt bé com a digestiu. Si aquell dia estem neguitosos i ens costarà dormir, doncs prendre'ns una infusió que sigui més aviat relaxant, com podria ser l'anix. El dematí, que està molt de moda la gent que es pren un te.
Sí.
Ostres, la planta del te, el te verd, el te negre, aquest te no el trobem a Catalunya. Nosaltres tenim una planta a Catalunya que no porta teïna, però que ens activa, que és el romaní. Doncs fer una infusió al dematí, que és el que nosaltres haguem posat a l'èmera, doncs és una infusió que ens dona molta energia. És una planta que també és molt antioxidant, per tant, evitem refredats. És una planta que ens dona molta... Per començar bé el dia, vaja.
Jo sóc dels del TEP al matí, ja t'ho dic. Però clar, em va molt bé perquè agafo la bossa, pum, la foto dintre l'aigua bullint del microones i així ho tinc resolt. El tema romaní seria el mateix o no?
Sí, amb aquesta infusió que hem creat, doncs portar el romaní, seria fer-te la infusió de romaní, te la prens en comptes del te, amb la bossa igualment, i cap a treballar més marxa que mai. Vull dir, el romaní és una planta que ens va molt, molt bé, i cada planta, o sigui, el que hem fet amb les infusions és que cada deessa o déu porti una barreja d'herbes que ens vagin bé per alguna cosa o una altra.
Clar. Trini, en el cas, sí, per exemple, dels herbolaris, les herbolàries, és una professió que podem donar ja per desapareguda o creus que es recuperarà això?
Doncs mirarà el contexto. Només dir una cosa al company, que no sé com es diu, el company,
sí,
que està parlant.
No pateixis.
En Guillem.
En Guillem, tenim en Guillem i en Pere.
Ah, Vale, doncs Guillem, vale, perfecte. Volia dir-te que el romaní nosaltres també el tenim, però sí que volia fer un comentari del romaní. És una planta que és molt activa, nosaltres també fem infusió de romaní i fem una altra infusió que lleva una barreja de gingo, romaní i menta. Mm. Això activa molt. Però sí que és veritat que s'ha de tenir també en compte perquè totes les coses no li va bé, encara que no porti la teïna. N'hi ha persones, sí, sí, volia dir que totes les persones que tenen o passen la prova del cintron no poden prendre herbes. Això moltes vegades els metges, sí, els cardiòlegs, no ho diuen i s'ha de tenir molt en compte perquè això altera la prova del cintron i després... la pastilleta aquesta, que si un quart, que si mig i tal, no és la dosis que hauria de ser. Mm. Llavors, totes les persones que prenguin cintron no s'han de prendre herbes. Vale? I el romaní és una herba forta. Si és que és veritat, és una herba que activa, jo mateixa la pren durant tot l'estiu i durant tot l'hivern la farigola. Però la farigola baixa la pressió arterial. I llavors, a l'estiu me la baixa molt. I a l'estiu que faig, el romaní, va, és perfecte, el que ha dit el company. Mm. Això de les herbolisteries i els herbolaris, doncs no ho sé, perquè nosaltres no som... Clar. Nosaltres no treballem amb herbolaris. Nosaltres, les nostres infusions són gastronòmiques, les venem directament a hotels i restaurants d'una categoria. Mm. I les venem també directament al jardí botànic i...
Molt bé.
I a la pàgina web, però no treballem amb herbolaris.
Trini Fuentes, gerent de Ecoherba de l'Ampolla, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, que vagi molt bé i gràcies per
a tu. Fins després.
Pere, bona tarda.
Pere Coll, Guillem Castanyer, molta sort també i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta'm, ara...
Gràcies.
Diguem.
No, gràcies i que esteu convidats demà a la tarda a la presentació de les noves infusions d'Emporarom.
No, ara no em prendré una infusió mirant-me-la de la mateixa manera. Ara tindré que buscar romaní, tu ja veuràs. Gràcies, que vagi bé, fins després. I mentretant, ens anem cap a l'època de l'Estraperlo, ens quedem a les Terres de l'Ebre. Saludem a la Judit Castells. Seguim a l'Estraperlo, Judit?
Sí, continuem a l'època de l'Estraperlo i avui concretament continuem parlant dels estais. I per fer-ho tenim un divendres més aquí als estudis de Ràdio Delta, Polet. Bona tarda, Polet, què tal?
Bona tarda.
Polet, recordem que parlem de la vida al Delta entre els anys 50 i 60. La setmana passada ens vas explicar què eren els estais. Ens ho pots explicar molt breument per situar una mica els oients?
Bueno, els estais eren les neteges que es feien als canals i als desaigües a l'hivern. Se considerava que eren un dels treballs més durs que es feien al Delta, que marcaven una distància a netejar o a fer si era un desaigüe o un canal nou, i tu durant el matí havies d'intentar, perquè només se treballava pels matins, intentar fer allò dins del temps que et marcaven i el tros que et marcaven per a treballar.
Avui, de fet, continuem parlant dels estais perquè ens volies explicar moltes anècdotes i batalletes que us passaven en aquella època mentre treballàveu, no?
Sí, bueno, passa que el món dels estais era una cultura molt singular i que en 10 minuts no va donar poc temps per dir que, bueno, vam parlar de que hi havia moltes anècdotes, això, i crec que seria interessant contar alguna de les coses que passaven en aquella època i que d'alguna manera formaven part de la cultura d'aquella època. Mm. Una de les primeres, la que em va passar, va ser una que em va servir com a una referència per a tota la vida, com vaig recordar. Resulta que era el segon any que anàvem als estalls, érem uns xiquets encara, i un amic meu, que li diuen Xaufi, va vindre i va dir, escolta, mira, que mos podíem anar a apuntar als estalls a l'oncle Julio d'Alvarado, que fan un desaigüe nou atravessant los erms de les olles. Fan un desaigüe nou, els erms d'allí, i paguen un duro més que per aquí. Segur que necessitàvem molta gent i pagaven més de lo que es pagava. I un duro era un duro. Un duro només són 3 cèntims d'euro, ara. Però llavors era un duro.
Total, i era un duro més per hora?
Un duro més per dia.
Ah, per dia.
Un duro més per dia. Total, que anem a parlar a l'oncle Julio d'Alvarado a demanar-li feina per treballar al desaigüe. L'oncle Julio mos mira de dalt a baix i mos va preguntar, ja sois bons vosaltres per a la pala i l'aixada. L'oncle Julio era una d'aquelles persones que havien vingut de fora, ell era d'Extremadura i parlava entremig de cabero i castellà.
Caberos del Tebrenc.
Sí. Llavors mos pega la mirada i diu, vosaltres ja sou bons per a la pala i l'aixada. I Xau Fic era més decidit. Jo, sí, oncle, sí, vora, nosaltres som bons, nosaltres som bons. I això de que som bons, nosaltres som bons, ja ho veurà, ho va repetir dues o tres vegades. Total, que mos diu, tal dia començarem, feu cap en este puesto i llavors els estalls, parant esta construcció del desaigüe, se donaran per parelles. I pues farem parella tu i jo. Correcte, anem el dia que se començava la construcció del desaigüe i hi havia una fila de canyes marcada per dins d'un erm. S'havia fet un...
Què és un erm?
Un erm és un terreno incult.
D'acord.
És tot ple de erm. Allí eren senill i bova. S'havia de fer per dins d'allò. Pues, bueno, hi havia unes canyes marcant la direcció del desaigüe, i que ens donen dos canyes. Una era la profunditat que havia de tindre, i l'altra la solera. La solera és l'amplada de baix.
Perfecte.
Dos canyes, i medix les passes. I ens donava a cada parella sobre unes 10 passes a fer lo desaigüe nou. Va marcar les nostres 10 passes i tan pronte com les vam tindre marcades, amb tota l'energia vam arrencar Xau Fió, volem demostrar que nosaltres érem bons. I mos vam estrellar. Mos vam estrellar contra un emmaranyat de raïls, de canya i bova, i no hi havia manera de sortir-me'n. No hi havia manera de sortir-me'n. I al costat nostre hi havia uns altres que havien portat un sorrac de sorrac a garbes d'arròs. I allò anaven tallant, i anàvem fent uns quadres, i anàvem traient. I nosaltres, en la pala d'aixada, no mos aclaríem. I cada vegada que venia l'oncle Julio, jo pensava, ai, mare, ara mos dirà, no sou, no dieu vosaltres que som bons, saps? L'oncle Julio passava. I, bueno, sofocats, sense aclarir-nos.
Perquè quina edat teníeu, Polet?
Llavors tindríem 15 o 16 anys.
D'acord.
Sofocats, no mos aclaríem. Total que, quan se treballa així, hi ha uns intervals que es diuen a fumar, que és uns descansos curts, que la gent que fumen, i els que no fumen descansen. Total, que el ratet de fumar anàvem i els empraven el sorrac als del costat perquè mos deixessin parar el sorrac en això. I, bueno, i quan podíem, a sorracar...
La sorraca és l'eina amb què es talla l'arròs?
Sí, el sorrac és una falç més gran que una falç, i en els sorracs partíem les garbes per mig, per a ficar la garba del grat dalt de la mitja garba de la palla. És una altra... D'això també en parlarem algun dia, del sorrac.
Més endavant.
I llavors, en el sorrac aquell vam tallàvem, i, però bueno, un lío terrible. I cada vegada que venia l'oncle Julio, jo en lo cuquet de... Ara vos dirà, no, dieu vosaltres que éreu bons. Total, que l'oncle Julio pareixia que era més bona persona del que nosaltres mos pensàvem, i no mos va dir res, passava. Encara va resultar que no érem nosaltres ja. Quasi tots no havien acabat l'estall. O sigui, era...
El tros que havíeu de fer.
I a partir d'allí, l'oncle Julio, el dia següent vam acabar tots l'estall que portàvem entre mans, i llavors, en més de donar-me un 10, me'n donava 5. Però este primer dia d'estalls al desaigüe este va ser una lliçó per tota la vida. Mai més en la vida jo he dit, sí, jo sóc bo per això, sense saber el que anàvem a fer. No sabíem el que anàvem a fer. I de veritat que mos vam contra una maranya de raïls de bova. I des de llavors ja que les raïls de bova i senill, en l'experiència vas sabent com treballar dins d'este món tan abstracte i tan raro, lo de la bòtima. Bòtima és l'engarallat este de terra negra en raïls de... I esta va ser la primera anècdota que jo tota la vida me n'he recordat de...
De com vas treballar per primera vegada fent els desaigües. Però prèviament no us explicant com ho havíeu de fer? O no us ho van explicar perquè vosaltres ja vau anar dient que ho sabíeu fer?
No, teòricament ja se donava per... Si jo vaig als estalls, ja se dona per entès que jo ja... Tampoc l'encarregat sabia la baralla, perquè encabat una vegada van traure la part de dalt de l'arraïlament a la bòtima, baix mos van trobar en una capa d'argila blanca que se mos apegava la pala i no hi havia manera de desapegar a la pala de l'argila. Llavors el que fèiem era anar a buscar aigua per anar banyant la pala perquè l'argila aquella molt llisquesa al traure-la. I que ens vam trobar en que la primera, les primeres palades de terra havien quedat massa prop de la vora, i a mesura que nosaltres anàvem afonant-nos, anàvem baixant i estàvem fent mig, teníem la terra dalt, a la mateixa voreta, no la teníem, i llavors teníem que sortir fora, a apartar-la per a la terra que traiem última, ficar-la a la vora. O sigui, era un treball complex que no et pot, no te'l poden explicar, la de prens, i no hi ha millor escola que la de l'experiència.
Exactament, ja sobre si us va tocar un terreny dificultós, tal com estàs explicant, per tal de construir aquestes séquies, normal que us costés.
Hasta llavors sempre havia sigut senzillament netejar, però fer-la de nou mai mos havíem trobat.
I quants de metres s'havien de fer en total? Quantes persones estàveu treballant fent aquesta séquia?
Molta gent. O sigui, era una cosa que l'havien de fer en poc temps, quan les aigües estaven sent lo més aixutes, i per això van agarrar i van pagar un duro més per atraure gent. Era una zona més apartada, l'Ampolla era menuda, hi havia poca gent. A més, la gent de l'Ampolla eren més aviat pescadors i gent de muntanya, no eren gent de... Llavors, la gent l'havien d'atraure d'aquí, del cor del Delta, de la Cava i Jesús Maria, sobretot. Llavors, el que feien era pagar un duro més per a que la gent anés allà. Llavors anàvem en bicicleta a treballar als estalls, a l'Ampolla, doncs era, aquí, per aquí hi havia feina, en aquella època hi havia molta feina. Quina solució tenien? Pagar un duro més. I este duro feia que anéssim allà a treballar.
I sortia a compte aquest duro per traslladar-se?
Sí, un duro era un duro. O sigui, estos que ara només són 3 cèntims, ja, en aquella època un duro era un duro.
Alguna cosa més que vulguis afegir aquest dia?
No, bueno, este dia va ser un dia molt interessant per això, per l'experiència que vam agarrar i una mica que ha servit de... Sobretot l'experiència, mai més, abans de fer una cosa, diré que jo sóc bo en allò. Aquesta va ser l'experiència més interessant, una de les que més interessant que he tingut en temes de treball, de dir, ojo, abans d'arrencar, no promissis que tu això ne saps de valent.
Primer ho has de controlar, no?, i provar. Doncs, Polet, suposo que t'han quedat més anècdotes i més batalletes que explicar-nos. Si te sembla, continuem la setmana vinent.
La setmana que ve tornem.
Perfecte.
Vale.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Desperta un dia, va, i te'n vas a dormir. El sol et m'estafana del matí. I un gran somriure s'apodera de mi. I que no quiten lo bailao. Que quan l'amor se torna per caminos, la vida passa com un somni preciós. Deixa't anar tu, posa't a ballar. I que no quiten lo bailao. I que no quiten lo bailao. Que no ens toquen. Así que no quiten lo bailao. Dibuixaré un coret al mig del teu pit. Recordarem lo millor de la nit. Tot fent l'amor com animals dins del llit. I que no quiten lo bailao. I quan arribi l'hora d'anar a sopar, farem un mos al restaurant del costa. Agafarem mig pet, sortirem a ballar. Quiten lo bailao. I que no quiten lo bailao. Que no ens toquen lo tabla. Ah, ah, oh. Ja pot caure el món a trossos, ballaran los nostres cossos. I que no quiten. Ten no bailao, com gotes d'aigua de la font de Montjuïc. No pararem de remenar tota la nit. Oblidarem qui som com som los maldecaps. Serà el present la clau, ni futur ni passat. Que no quiten lo bailao, que no ens toquen lo tablao. Ja pot caure el món a trossos, ballaran los nostres cossos. I que no quiten lo bailao, que no ens toquen lo tablao. Ja pot caure el món a trossos, ballarem de sol a sol. Ja pot caure el món a trossos, ballarem de sol a sol.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.